Bueno, pues estic jo molt feliç avui perquè amb això dels premis d'enguany, els premis Còpia d'enguany, esta novena edició, que ens ha llevat l'ocasió de tindre una gala, i que sempre es queda molt, molt pompós i molt, molt bonic, almenys tenim l'oportunitat de tindre premis pràcticament totes les setmanes, la qual cosa, pues, això ens fa allargar més la festa i la relació amb els nostres oients i premiats, que és la part important. Avui anem a donar un dels seus premis més bonics i aquesta casa atorga pues, amb més ganes, no? Perquè és el Premi Solidaritat 2020, que ha anat ni més ni menys que per a la llar Mare de Déu dels Desemparats i dels Innocents de Torrent. Així que tinc així al nostre estudi a dos de les persones que tenen més vinculació directa amb este projecte perquè ens ho expliquen i que ens, també ens diguin, no?, com han rebut este reconeixement per part de COPE València. Ens acompanya en primer lloc Arturo Ros, Monsenyor Arturo Ros, bisbe auxiliar de València. Monsenyor, què tal? Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Un plaer.
Gràcies.
Tindre-la avui així en COPE València. I també ens acompanya Mònica Oltra, que és la vicepresidenta del Consell, com ja tot el món sap, i consellera de Polítiques Inclusives i Solidaritat, perdó, i Igualtat. Gràcies per vindre, Mònica Oltra. Què tal, com està?
Què tal? Molt bé.
Un plaer. Bueno, pues anem a parlar d'este projecte de Càritas amb el recolzament de la Conselleria. Expliquem, Monsenyor, com és que té d'especial de bonic i què suposa per a Càritas posar-lo en marxa?
Sí, tinc que contestar a tot el que m'has preguntat i té un matís encert, eh? Bueno, no és reconeixement, caminem junts, perquè el llarg no podria ser possible sense
Clar.
La Conselleria i, bueno, pues nosaltres proposem projecte i camí per a que ells ens acompanyin. Nosaltres, per una volta autoritzat el centre, que és en final de novembre de l'any passat, formem part de la red pública de centres d'acolliment residencial. Això era un somni. Era un somni per el desig, com a Càritas i com a realitat social del nostre poble, atendre els més menuts. Sabem que és una emergència, una nova pobrea, desgraciadament, els més menuts, els més innocents, tant els nostres com els que venen de fora. Afortunadament, nosaltres tenim una mirada llarga i àmplia i mirem el rostre de la persona i el seu cor, no la seva procedència. És molt important dir això, perquè altres no ho pensen així, nosaltres sí. És la pura de l'Evangeli i de l'autonomia social de la Iglesia. La dignitat de la persona, siga qui siga i vinga d'on vinga. Entonces, siguem conscients d'aquesta urgència social, necessitat, especialment pensant en els més menuts, i desitjant per a ells pues, llibertat, present, futur, dignitat, estima, sentir familiar, pues, farem esta locura, les començarem. És veritat que les realitats pròpies s'encarrilaren en certa facilitat per part de Mònica Oltra i la directora general d'Infants i Joventut per veure que era viable poder obrir un llar de menors. És veritat que Càritas té l'experiència molt eloqüent de l'acció social en tots els camps. També és veritat que aquest aspecte tan directament no l'havien treballat, però bueno, pues, pensàvem en aquest moment que no podíem quedar-se sense fer res. Tots els riscs que suposava això, totes les portades que ens han tancat en els nassos en altres llocs, però així estem, en goig i alegria, rebent aquest reconeixement que al mateix temps ens pues, impulsa a continuar treballant amb més ganes.
I aquest comentari de la porta als nassos ve molt bé, perquè justament el consell que es va trobar va ser trobar que el contrari. I per això és alegria compartida, no, Mònica?
Sí, és una alegria compartida. A més, és un premi molt que emociona molt. No? A mi, per lo menos, m'emociona molt, perquè quan començarem a plantejar el projecte i parlarem en don Arturo, amb tot el recolzament també de l'arquebisbat, bueno, pareixia un somni que anava a materialitzar-se però molt de temps, i després bueno, pues va ser tot molt més ràpid de lo que pensàvem, i sobretot és que jo lo més destacable és que teníem una sintonia total en quin tenia que ser el projecte, no? Jo sempre he dit que esta és la primera llar d'infància que s'adequa al nou model residencial que nosaltres volíem posar en marxa, no només perquè està organitzat en unitats de convivència, els xiquets i xiquetes i adolescents viuen com si foren uns pisos dintre del centre, cada un té la seva casa.
Convivències unifamiliars, més o menys.
Exactament, no? Com si fora
pisos unifamiliars,
i aleshores són unitats de convivència xicotetes que tenen la seva cuineta, que tenen el seu menjador, que tenen... Uh-huh. I això és molt important perquè, a més, aprenen ja com té que ser després la vida adulta, perquè ja és tot un aprenentatge en habilitats. I, bueno, i per a la pandèmia ni vos conté lo important
claro,
que és,
sí,
perquè
sí,
per a poder fer un aïllament i després per tot el suport professional que la gestió de Càritas ha imprès, vull dir, en unes ràtios d'educadors i educadores molt importants, en un projecte educatiu fantàstic, perquè el més important no és només que mengen, que tinguin sostre, que estiguin calentets, no, el més important és el projecte educatiu, eixe futur del que parlava don Arturo, no?, que puguen tindre un projecte de vida independent i que el que la vida els ha furtat, que és poder tindre una família i viure en la seva família, pues d'alguna manera que la societat ho tornem, no?
Quin és el perfil d'estos xics i xiquetes que van a poder viure en esta llar?
No, viuen ja.
Viuen ja. Bueno.
Pues mira, les coses a voltes venen sorprenentment bé en les circumstàncies en les que estem, no? Quan a final de l'any passat la conselleria autoritza la nostra residència és d'acolliment general i afortunadament ens autoritzaren 30 places perquè la casa té capacitat encara per a més, no? Sempre disposats a que els que cabin que vinguin, sempre que estiguin en dignitat. És al fer la proposta de concert per a sostenir la casa, si no seria impossible i no podríem existir, sense ells no podríem existir. Se mos assigna programa migratori. És molt interessant això, perquè un poc a ulls a determinats ulls això era un conflicte, no? Els malquidrats, no? Inclús en alguns àmbits socials...
Sí, sí, eliminaren les sigles i diguem tal com és, almenys s'entendrien millor, però això és un apelloratiu, no?
Sí. En alguns àmbits socials, desgraciadament, condenats, sí. No? O apartats.
Sí.
Les, entrem en el concert, s'aprova programa migratori, no és definitiu, nosaltres podem acollir en el moment que la conselleria diga qualsevol tipus de xiquet o xiqueta, i des de que es començarem són migrantes. És veritat que tingueren que refer un poc algunes coses immediatament, també el tipus de plantilla, perquè demana la llei que n'hi hagi una atenció específica per a ells, és precís, no?, inclús en la llengua i en els seus costums.
Sí.
Bueno, això era un repte més gran encara. Dir una residència és un repte, perquè és difícil, sempre són procedències conflictives, desgraciadament per ells. Però en aquest cas ho feia més difícil, aparentment més difícil. Això ens ha ajudat a treballar amb més intensitat, a curtir-se més els treballadors de la casa, a fer un esforç més gran Càritas per estar al dia en totes les necessitats d'ells. Els nostres acollits oscil·len entre 14 i 18 anys. És veritat que en moltes circumstàncies, no per ells, han vingut a casa pues, en 16 anys, en 17 anys, i la preocupació nostra primera és anem a poder tindre-ho molt poc de temps.
Yeah.
Ja no per res, sinó per fer processos.
Sí, perquè compleixen una edat, no? Han d'eixir i deixar pas a uns altres que vinguin.
És veritat que, bueno, ahir treballem en coneixement i en el cor, mútuament. És veritat que la llei diu que als 18 anys tenen que eixir, tenen que sortir. És veritat que intentem fer un procés previ perquè n'hi hagi futur. També és veritat que no transgredim la llei, que no és 8 en vas demà, nene.
No, clar.
Esperem,
sí,
esperem. I mira, antes comentava els teus companys que el gos és saber que algú el tenim per ell ja treballant, vivint en un pis, acollit, i tenim present i futur, és una alegria, saps? Una alegria. Però, espera, perdona.
Sí, perdona.
També la pena de saber que algú no se n'ha tingut que anar perquè voluntàriament ha volgut anar-se'n, tenen dret, és la seva llibertat, i voler-ho en males condicions pel carrer mos ferix. Mos ferix. No és un fracàs directe, però és el que volem continuar treballant perquè el futur d'ells tinga recorregut.
Volia afegir que pot ser aquest tipus de residències per a aquests jovens també evita, no?, tindre que passar-los en residències d'adults, no? Vull dir, si quan són menuts podem reconduir la seva vida, evitem que cada adults pues, acaben d'aquella manera, encara que també tinguem altres residències, no?, per a aquest tipus d'adults que no tenen on viure, no?
Sí, però lo desitjable és que una persona que té autonomia no tinga que viure en una
institució,
no?
Sí,
i en aquest sentit nosaltres també el que estem fent és reforçar la xarxa d'emancipació, que diguem, no? En aquesta xarxa sí que ja poden estar fins als 23 anys. Ahí ja sí que són vivendes, purament dit, per a que se faci tota la transició cap a la vida adulta. I després tenim el programa Mentora, on queden fins als 25 anys. Tenim també que la renda valenciana d'inclusió, els joves extutelats de la Generalitat, perquè en acabant estem parlant d'això, no? De xiquets i xiquetes i adolescents en situació de desempar quan arriben, per això estan adient el nom de la llar, no? Perquè en realitat estem parlant d'això, de xiquets i xiquetes desemparades. Bueno, pues hasta els 25, hasta els 25 anys, com dic, tenim el programa Mentora i, a més, la renda valenciana d'inclusió la poden demanar des dels 18 anys i amb el canvi que farem en el decret llei se pot ja instar 6 mesos abans. Per a que, si se dona la circumstància de que una de les persones complix la majoria d'edat i no vol seguir vivint ahí, que estan en tots el seu dret, pues ja puguem fer un pont amb la renda valenciana d'inclusió, que és una dels treballs que també fa l'equip educatiu del centre.
No caldria fer un poc de pedagogia social perquè la gent entengui la necessitat d'aquest tipus de residències, atenció, i de col·laboració?
Sí, bueno, ho fem, ¿no?
Lo hacemos. Lo que pasa es que a veces las circunstancias, y no lo digo precisamente por doña Mónica, a veces las circunstancias sociopolíticas, a veces ciertas voces no nos ayudan a ver el drama del hermano. Es decir, no viene al caso, pero la llamada que hace el Papa ahora en Fratelli Tutti habla de la fraternidad y la amistad social, sin discriminar, sin condenar, siempre acoger, siempre buscar el bien de los demás. Nosotros necesitamos que la sociedad valenciana la tiene, ¿no?, tenga conciencia de realidades de pobreza que aún existen. Y especialmente a los más inocentes, que tienen más derecho a tener futuro. Es verdad que a veces ante situaciones dramáticas, no todo el mundo, pero mucha gente prefiere mirar hacia otro lado.
Sí.
Porque es más cómodo.
Parece que lo que no se ve no existe, ¿no?
Y es menos exigente.
Sí, eso que digo en ojos que no ven.
No, exacto.
Pero con todo el respeto del mundo a las criaturas que acogemos, porque hay que salvaguardar su identidad para protegerles, es bueno que la sociedad sepa mirar. Es el futuro. Sean de donde sean.
Claro.
La gente que tiene 14, 15, 16, 17, 18 años, es el futuro y hay que procurárselo.
Efectivamente.
Debe ser que es difícil, ¿no? Porque lo más, en una sociedad como la que describió don Arturo, ¿no? Lo fantástico sería, además, tener una implicación, ¿no? En todo un trabajo comunitario, en les associacions del municipi on estan o fins i tot en els veïns. Però també resulta moltes voltes difícils en residències d'infància o en residències de dones que són víctimes de violència. És a vegades difícil perquè també els has de preservar dels perills. Aleshores, si tu poses en el foco on està la residència, qui viu allí, primer, pues, des de màfies,
sí, clar,
bandes criminals que veuen en els xiquets una possibilitat.
Bueno, no cal tampoc donar detalls, no? Se pot explicar.
Sí, però jo sí que crec que el que és la promoció de la sensibilització social envers d'estos xiquets i xiquetes o de qualsevol, perquè ells tenen programa migratori, però com diu don Arturo, ahir pot viure qualsevol xiquet,
sí.
També algú que hagi nascut així, perquè també tenim xiquets desemparats i xiquetes desemparades que han nascut així, no?
Correcte.
I nosaltres, de fet, abandonarem la idea esta de la tipologia de centres per anar als programes, no? I aleshores, efectivament, este centre té un programa migratori, però qualsevol xiquet pot anar a este centre en un moment donat, perquè és un centre d'acollida general, i lo que, bueno, pues lo que hem de és conscienciar a la societat de que són xiquets que han tingut mala sort en esta vida i que la societat hem de procurar que tinguin igualtat d'oportunitats.
Pues sí, qui sap, no? Si algú aconseguís obrir-se camí i després, mira, si un científic és capaç de curar qualsevol tipus de malaltia i se'n recordem d'on ve, quin és el seu origen, no? Que aquestes coses passen.
I el jugador este de la selecció que ara està
correcte,
de moda.
Correcte, l'Ansu Fati.
L'Ansu Fati que diuen que és un crac, no? Sí. Si no haguera vingut, no tindríem ara
correcte.
Este golejador, no?
Efectivament, pues igual un futbolista que qualsevol altre treballador, qualsevol àmbit del dia a dia. Volia que me parlareu de la relació entre la conselleria i l'Església per a posar en marxa projectes com este, que tan bon fi han trobat en este exemple que tenim davant i que ha merescut este reconeixement per part de COPE València.
Pues bueno, es comenzar yo, que soy el mayor. Mira, yo tengo que decir que en tot este temps, des de falla la vista verde és llarga, sempre ha hagut un desig clar i real de col·laboració mútua en aquells camps que podíem ajudar-nos mútuament. inclús durant les sessions de pandèmia, jo estic en contacte permanentment a través de Miquel, que treballa amb Mònica, algunes necessitats que plantejaven per si a casa estaven preparats. Ells han sabut sempre que a la nostra disposició a posar el que teníem en mans de la conselleria per acollir malaltets majors en temps de pandèmia ha sigut real, no són paraules. És veritat que en el fi social d'atenció al necessitat hi ha una convergència total. És a dir, ja no és ideològica. És veritat que les motivacions no són distintes, però bueno, tenen els seus punts de vista o els seus orígens, no? Jo l'altre dia, en un tema de formació en els treballadors de la casa, n'hi ha un que és un mediador sociocultural, que és, és musulmà. Jo parlava de les meues fonts, i ell em va contestar en raó. Mis fuentes son distintas, y tiene razón, pero la motivación tuya y la mía convergen siempre en el mismo fin, que es el bien de la criatura. Tú quieres eso, yo también. Tu Dios te lo dice de una forma y a mí de otra, pero al final, ¿qué buscas? Que se sonría, que tenga presente y futuro. Y tiene razón. Sí, la una comunicación permanente, coincidimos en present y en finalidad, el desig de servir a la ciudad valenciana, en este àmbit de necessitat que és gran, no? I al mateix temps, és bo, crec que és noble reconèixer les coses. I, per tant, jo manifeste una gratitud sincera a la vicepresidenta, no la mire per si acaso li molesta, una gratitud sincera per la proximitat, per la claritat i per l'afecte que compartim. I també persones que treballen en les conselleries, especialment a la directora general, a Rosa Molero, que és un encant de treballadora i de bona persona, que sempre ens ha fet fàcil les coses. I anem a continuar fent coses junts.
Sí. Clar.
Queda molta tasca que fer.
És que tenim projectes.
I això volem veure també? Tenim
projectes, tenim més projectes, perquè jo crec que la primera reunió que tinguérem, no, que va ser en l'Arquebisbat, ja entrarem en la sintonia de, un poc del que estava explicant don Arturo, que la motivació és comuna a tot el projecte que nosaltres en la conselleria hem posat en marxa. I no només en infància, estem parlant de l'àmbit dels majors, estem parlant de l'àmbit de la diversitat funcional, de l'àmbit de l'exclusió, on a més tenim moltes connexions també amb l'Església Catòlica. Clar, en l'agraïment, de fet, ho he dit, este premi va més enllà del projecte concret, sinó va dirigit a totes les entitats, les empreses, persones que treballen en aquest àmbit dels serveis socials, però, òbviament, aquí la motivació és absolutament, està en comunió, perquè al marge de les fonts, no?, que deia don Arturo, jo en sobrino descriu, no?, a Déu com la bondat que habita en el corazón de los hombres, no? A partir d'ahí, tota coincidència naix de una font comuna, i ahí ja té igual com li digues al Déu o com li digues al teu estar en la vida, sempre que ells que partís de lo que habita, la bondat que habita en el corazón de los hombres, no? I de les mujeres, no?, diríem, en este cas. Aleshores, nosaltres totes les nostres polítiques centrades en el ser humà, en la seva dignitat com a persona, encaixen molt bé també en la cosmovisió que des del principi tot l'equip, però en especial don Arturo, que és el qui s'encarrega d'aquests temes, té, i tenim més projectes en comú, tant en l'àmbit d'infància com també en l'àmbit de majors. Ahir volíem fer uns pilotatges d'un projecte. Què passa quan unes persones que tenen un fill, imaginem, amb discapacitat, amb diversitat funcional, i se van fent majors? I se'n van els tres fent majors.
Sí, els pares que fan majors els no poden atendre al fill i el fill.
Però potser han viscut tota la vida junts, perquè això de tindre els centres de dia, els centres ocupacionals, és algo relativament recent en termes històrics, no? Els separem. Uns a una residència de persones majors i l'altre a una residència de diversitat funcional. I entonces, allò ho parlarem també en aquella primera reunió, ho tenim un poc pendent de veure com ho materialitzem, buscant les infraestructures, perquè volíem fer dos pilotatges diferents i després avaluar com funciona, no? Uno en el que visqueren directament en el mateix espai, però un altre on visqueren en el mateix centre, però en espais diferenciats.
Però apropet, no?
Però apropet, entre altres coses també preveient el que és el curs normal de la vida, i és que els pares
puguen faltar.
Faltaran abans, i aleshores ja anar generant un poquet poquet a poquet una desvinculació física, que no emocional, i volíem pilotar els dos projectes, a veure com... Com funcionava? O sigui, que tenim plans en comú...
Sí, sí, sí. Segur que amb, esta, bueno, amb aquestes ganes de fer coses i de fer coses tan, tan boniques arribarà a bon port, segur. Tenim que donar les gràcies i l'enhorabona a aquesta iniciativa, la Llar de Mare de Déu dels Desemparats i els Innocents de Torrent, Premi Solidaritat 2020 de COPE València. Als dos, moltes gràcies. Ha sigut un plaer.
Jo vull dir un agraïment més.
Per favor, don Arturo,
clar
que sí.
Per favor, dona'm permís. No, es decir, todo esto es posible por muchas cosas, ¿no? De, sí. Decirlo todo sería muy largo. Pero yo quiero manifestar un sentimiento de gratitud inmensa a Cáritas Valencia, de gratitud y de admiración. Es decir, trabajar con ellos, vivir con ellos, sentirnos Cáritas en nuestra diócesis es un gozo. Tenemos voluntarios, tenemos gente entregada. Podemos decir, como solo nos oyen en la tierra, que somos la mejor Cáritas de España, sin duda alguna.
Muy bien, muy bien.
Nos tienen envidia todos. Ya no porque no pretendemos ser los mejores ni ganar ningún premio, sino estar al servicio del necesitado en todos los ámbitos. Y con Nacho, que es el gran director, mi hermano, mi amigo Nacho, el equipo directivo y los voluntarios, son cientos, cientos, en todas las Cáritas parroquiales, en los pueblecitos pequeños de todos los rincones de la diócesis. Tenemos una gran Cáritas de gente buena, dispuesta, entregada, sacrificada, trabajadora, y ellos hacen posible todo esto. Para ellos especialmente una palabra de reconocimiento y de gratitud.
Naturalmente que
compartida,
sí.
Desde luego.
Pues, monseñor Arturo Ross, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Vicepresidenta Mónica Volta, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias.